Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Avui, senyor Carbó, trobo que té la veu agafada. Trobo que no,
presa.
Que no es troba
en
bé.
En català es diu presa. Presa.
O agafada, no, també.
No sé si aquí l'agafada.
Té la veu malament, senyor Carbó.
És constipat, estic molt constipat.
Està constipat. Però no se m'acosti, perquè si no m'ho encomanarà allò, a mi. Vaig sortejant l'encostipat de tothom, eh? Perquè tothom està encostipat al meu voltant. I al final, quan ja tothom estigui bé, llavors és quan la replego jo. Sempre em passa igual.
Saps què passa? Que arriba un moment que és com si tot el teu crani, totes les teves cavitats s'omplissin de mucositats.
Ja, però
això
ho explico, això.
Dificulta molt la locució.
Sí, no parli gaire avui.
Fa dos dies.
No parli gaire, reservis per l'entrevista.
Pel final, no?
I pel final que ha de dir Déu, recorda que ha de dir Déu al final.
Sí, ja pensa que fa dos dies
sí.
No tenia gens de veu. Gens. Una cosa curiosa, eh? Per una persona que fa ràdio és molt estrany, això.
Pues tenim sort, que avui al Festa Festa tenim el senyor Carbó perquè ja ha recuperat una miqueta...
Una mica, però no tota.
No tota, no tota. Avui estarà aquellet. O no. Perquè això és el Festa Festa, i el Festa Festa no se sap callar, no sap el senyor Carbó ni jo, no sabem callar, ens barallem sempre per parlar més l'un que l'altre, i ja ho saben tots els que ens escolten habitualment a la nostra web www.festafesta.net, perquè fa molts anys que ho fem, això de parlar per la ràdio vostè i el senyor Carbó, i també ho saben tots aquells que ja ens escolten també des de les seves pròpies emissores de casa seu, diguéssim, no?
Per exemple.
Per exemple, vostè mateix, digui.
Fem Girona.
Exacte.
Ràdio Bellpuig.
Molt bé.
Ràdio Cassà, de Cassà de la Selva. Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau-solità i Plegamans i Ràdio Vallromanes i Ràdio Calella.
I Ràdio Calella, que no sé per què no
l'anava. Quin amago, eh? Sí. He fet un amago i vostè, pam!
Ja
I ha caigut de quatre
cas,
potes.
Estava el cas ben bé perquè no fos cas, diguéssim, eh? El 293 de l'època internàutica, aviat arribem al 300. El 2082...
Aviat arribarem al 3000.
Sí, amb això menys aviat, però també hi arribarem, esclar que si un dia o altre...
A veure, per la regla aquesta que ha dit vostè, la proporció és la mateixa. La proporció...
Sí. Escolti, que aviat tindrem aniversaris importants, eh? Bueno, ara fa 4 dies el Carles Esteve va fer la seva crònica número 200, però és que aviat tindrem, ja tenim 180 columnes, és que tot això està penjat al web, eh? Els nostres oïdors ja ho saben.
Un moment, què vol dir que el que va fer la número 200, internàutica?
Sí. Internàutica, ah, sí, home, no, clar, home, sí, home, de home. Columnes també en tenim moltes més, però de les que fem per internet ja en portem moltes, moltes i moltes. I ara, per exemple, les dites, avui fem la 98, el Víctor Pàmies. D'aquí 15 dies, abans d'arribar a Nadal, ja tindrem la número 100 de les dites que tenim penjades a internet. Vull dir que hi ha una quantitat de material que si voleu sentir Festa Festa i escoltar Festa Festa, doncs, escolta, en teniu per estona i per dies i per tot. Va, ja està, ja hem fet la propaganda,
ja senyor
Garbó.
Dit sí. Això?
Ara parlem de la columna. Nosaltres és que és això, l'oferta i la demanda.
Sí.
Què vull dir? O sigui, nosaltres oferim moltes coses i ara falta doncs, que la demanda les consumeixi perquè estan a internet i estan perquè la gent doncs, vingui, ens escolti i tot plegat. I això poden fer-ho des d'una tauleta, poden fer-ho des d'un mòbil, també ens poden escoltar i des de tot arreu no hi ha cap problema.
I depèn com on t'estiguin, amb un transistor.
També, exacte.
Baratet. D'aquests que van amb dues piles.
Doncs ja està, tot això passa. I ara què toca? Columna. Avui precisament, avui he volgut parlar d'oferta i demanda perquè ho he titulat Més oferta que demanda. I amb això ja veurà, que és que m'he trobat, escolta, això que vostè no vingui al memorial, doncs m'ha fet, però ni vostè, ni el Ramon Vinyals...
Aquí tothom, tenia alguna cosa.
Tothom té coses, tampoc el senyor Aguilar, tampoc no baixarà. Ara em falta parlar encara amb en Francino, si vindrà encara... I el Víctor Més m'ha decepcionat molt l'equip, estic molt enfadat,
Més un equip de tanta gent i ningú li fa casa.
Sí. Escolti la columna, escolti.
Festa, festa.
La columna.
Aquest diumenge al matí aniré al memorial Joaquim Serra. De fet, no tinc massa opcions de canvi de plans. Igual que passa en aquell acudit d'aquell director d'escola que no hi volia anar... Com a president de l'entitat que l'organitza, l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, i pel fet de ser-ne també coordinador, ideòleg, programador, etc., no puc fer altra cosa. El que passa és que en el meu cas, al contrari del maldestre director docent, estic molt content d'anar-hi i molt orgullós i ufanós de presidir-lo. I tant és així que no he parat de fer-ne propaganda, de recomanar-ho a tort i a dret, de difondre'l al màxim, ja que l'entenc com un acte de qualitat, amb grans artistes i amb un programa molt original i interessant. I, és clar, li vaig dir al senyor Carbó que vingués. Però no pot. Ell, que també és president, en aquest cas de l'Associació Cultural Joan Amades, ha d'assistir a un acte que ha organitzat l'Esbart Català de Dansaires pel mateix dia a la mateixa hora. Està clar que no podrà venir i amb ell penso en tota una altra sèrie de possibles assistents que no podran faltar a la cita de la Casa dels Entremesos. De seguida vaig pensar en el senyor Aguilar, que sempre em diu que l'avisem quan hi hagi coses. Però, ai las, no pot venir. De fet, baixa a Barcelona i va a un concert de cobla, però anirà al del Palau de la Música, aquesta cobla 2.0 de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, que fan un espectacle musical a l'entorn de la cobla i clarament dirigit a la quitxalla. Esclar, va dir l'amic Aguilar, segur que als nanos els agrada molt i com que precisament enguany han fet una oferta especial per a totes les entitats sardanistes, doncs des de Tàrrega fan un autocar i... L'any que ve segur que ve. I també vaig pensar en el nostre home de la tècnica, en Ramon Vinyals, però mira quina cosa, tampoc pot venir. Perquè el mateix dia, el diumenge al matí, hi ha la 92a edició de la Jean Bouin, una cursa que no s'ha perdut des de fa 42 anys, tot i que primer anava a la de 10 quilòmetres i ara va a la de 5. Té la il·lusió d'arribar a les seves 50 curses quan coincidiran amb el centenari de l'esdeveniment. L'any que ve, segur que ve. En fi, ho seguiré intentant, però realment en un temps en què a la gent li costa tancar l'ordinador o la Play i sortir de casa per anar a algun lloc o fer alguna activitat, trobo que no ens podem queixar de l'oferta que tenim. I si al final són poquets, si un memorial Joaquim Serra com el d'enguany no omple una sala com l'Auditori AXA, no serà perquè hi hagi massa ofertes. No ens enganyem. El problema és tot un altre, i és gros. Malgrat tot, jo aniré al memorial i el segueixo recomanant fefaentment. I aniré corrent, com si fes la Jean Bouin, i amb tota la canalla de casa, que el memorial és apte per a tots els públics.
Vagi, eh? Vostè vagi al memorial Joaquim Serra.
Sí, home, jo espero que l'any que ve vinguin, és que no sabeu que us perdeu,
no,
eh?
No corri, no sigui que patini, rellisqui en qualsevol vorera,
no,
es faci mal, la canalla...
Una mica com la Jean Bouin, una mica...
La canalla vegi un espectacle, a veure com deplorable, diria, deplorable, sí, fora de l'auditori, perquè bueno, entra l'auditori...
Vostè no vindrà, ja m'ho ha dit, el Ramon Vinyals tampoc, el senyor Vinyals tampoc, però jo recomano a tothom, una vegada més, que vingui a aquest memorial Joaquim Serra, que serà memorable, un memorial memorable en la participació de la Cobla Mediterrània amb una estrena del mestre Pedro Pardo i a més a més amb l'actuació a la segona part de la mezzosoprano Marta Valero i del pianista Albert Guinovart, que interpretaran 8 cançons de Joaquim Serra que no són habitualment programades, algunes amb textos de Josep Carné i d'altres poetes, i després l'Albert Guinovart interpretarà ell sol una versió de la Santa Espina que després la penjarem un dia en l'espai del xino, una versió de la Santa Espina que va arreglar el mestre Lambert, que és dificilíssima, una versió de concert per pianista, diguéssim, com es diu això?
Virtuós.
Virtuós, exactament, no? Que a més està en una tonalitat molt complicada, amb la bemoll, vull dir que és una peça que només la pot tocar el Berguino Bar i 4 pianistes més, i prou.
Doncs miri.
I ell la tocarà. I després tres cançons del Morera, tots, la Copla, l'Albert, la Marta, dirigits tots pel Bernat Castillejo. Miri, si s'ho vol perdre, perdis-ho, ja està. Ja us espavilareu, però la gent que ens escolta segur que no s'ho perdrà. Ja està.
Mira. Jo m'ho perdré aquest any. Però sí, el que no es perdrà la gent que ens escolta és la sardana que ara escoltarem, una sardana de Joaquim Serra.
És que avui tota la música serà de Joaquim Serra.
Tot. Però avui jo he programat apassionada.
Ho ha programat vostè?
Sí.
És que vostè sap molt, senyor Carbó. Digui,
home, ara ja amb el temps ja...
Sí, digui.
Apassionada. Això? És una sardana de Joaquim Serra, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, que va ser composada, o porta data, de febrer de 1936.
Sí, però que pertany a un conjunt, no?, de 4 sardanes.
Dintre l'obra de Joaquim Serra és l'opus 57, i aquí, entre parèntesis, hi ha una cosa que no sé què vol dir.
La sardana número 29.
Molt bé, Ventura, gràcies per l'apunt, perquè ara aquí m'he vist que perillava...
No, perdoni, senyor Carbó, vostè no és que no sapigués què vol dir, és que no se'n recordava.
No me'n recordava, exacte. Tinc tantes coses al cap, Ventura.
Ja ho entenc.
Bé, en el fins, que ja, això sí que ja sé que és un conjunt conjunt que forma part de quatre sardanes, la Jujosa, Tendresa, Roca Corba i Apassionada, que es van presentar sota el nom de La Garba. Sap allò que fan? Que
presenten... Amb un concurs.
Sí, amb un concurs, i que presenten amb un nom que no és. I
no, no, ho van presentar amb el nom que era, La Garba, però eren quatre sardanes, diferents. I resulta que què va passar?
Que s'adjudicà aquesta sardana el premi de la Fundació Concepció Rebell l'any 1936. Qui era Concepció Rebell?
Qui era Concepció Rebell?
Una senyora molt adinerada,
sí,
que bé, quan va morir va deixar tot el seu llegat a un marmesó, que era el senyor Patxot.
Uh-huh.
Això li està agradant, eh?
Que, sí, que es deia Concepció Franco i Rebell, també? O com
no, no, es deia Concepció Rebell.
Ah, vale,
ai, no, l'acudit, clar. Un moment, eh? Ha, 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 quina gràcia.
Va, va. Podem sentir la sardana ja, senyor
sí,
Grubó?
Sí, Apassionada, de Joaquim Serra, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
Apassionada, una sardana del mestre Joaquim Serra que hem sentit en versió de la Cobla de Cambra de Catalunya. Ara ve el reportatge que ha preparat el nostre benvolgut Amadeu Carbó. Avui parla d'un compartís de rondalles i enigmes que es presenta sota el títol Tot esperant l'Amades, i en parlarà amb la Jordina Biosca, la narradora i actriu.
El proper dimarts 1 de desembre, a les 6 de la tarda, al Born Centre Cultural de Barcelona, amb i amb motiu de la celebració del 125è aniversari del naixement de Joan Amades, es presenta Tot esperant l'Amades, un producte cultural que nou amb motiu d'aquesta celebració i que, si més no, és un producte sorprenent, és un producte singular d'aquells que no estem acostumats. Per parlar-nos una mica d'aquesta presentació i de què es tracta exactament Tot esperant l'Amades, tenim a l'altre cantó del fil telefònic la Jordina Biosca, a la que li diem bon dia, bona tarda o bona nit, perquè el nostre programa, com sabeu, s'emet per internet i no sabem mai quan ens escoltareu. Jordina Biosca, hola.
Hola, què tal?
Sí, som així nosaltres, ens escolten...
Anava a dir bona tarda, però ja ara m'has deixat així amb la paraula a la boca.
Però és igual, pot ser bona tarda, bona nit, la gent com que ens escolta a diferents hores, doncs és el que té aquest programa.
Molt bé.
Què és exactament Tot esperant l'Amades?
Mira, Tot esperant l'Amades és un projecte, era un projecte que s'ha tingut realitat, que és un CD de rondallística i enigmes de Joan Amades, de textos recopilats per ell i que a través de tot el seu, de tot el gran volum d'informació que va arribar a recollir aquest senyor, hem fet una petita tria, òbviament, perquè no pot ser tota la informació que hi ha, fer una gran tria, però sí que hem fet una petita tria de 14 textos que hem cregut que eren importants, diferents, que tenien característiques que ens han agradat molt, i els hem posat de viva veu a dins d'aquest CD.
Per tant, estem parlant de tradició oral, que és una de les matèries que Joan Amades doncs, tocava tant, i també què hi trobarem a dintre aquest CD, amb què us heu basat, quins han sigut els criteris per triar uns documents sí i uns altres no?
Mira, vosaltres sabeu perfectament, el camp és vast, que és molt vast i grandiós. Per tant, va ser agafar, ja he treballat molt sobre Amades, dins del món dels narradors amb el qual en Moc també s'ha treballat bastant sovint, per tant, ja partíem d'un criteri una mica de textos coneguts, sabíem que podíem anar a buscar, també amb la vostra col·laboració que també ens heu aportat informació nova, i a partir d'aquí es tracta de llegir, jo sempre dic el mateix, es tracta de llegir molt, i a partir de llegir molt, treure les pròpies conclusions de què pot interessar més o menys. Aleshores, primer s'ha fet aquest treball, es va fer recerques, va fer lectures, i a partir de les lectures el que vam fer va ser triar-ne que fossin una mica representatives de diferents tipologies de rondallística. I aquí ens entraven les que eren de tipologia històrica, on intervenen reis, de humorístiques o d'aquestes d'enginy, de les que són potser una mica més amb els tres temps d'una estructura potser més clàssica, però també amb temàtiques i amb coses, amb vicissituds, no?, de l'interior d'un risc que són bastant viscerals, que són molt potents, cosa que es manté sempre bastant regularment dins la rondallística, i també algunes de més divertides, simplement humorístiques. I a partir d'aquí, doncs, vam fer aquest quadrar una mica la quadratura del cercle, i a més, hi vam voler incorporar així molt més dinàmic, petits embarbussaments i enigmes numèrics, enigmes de lletres, per fer aquest apartat doncs, una mica més dinàmic i més lúdic, que no fos tant de simplement, no simplement del text, però no el text llegit, que això ho hem tingut molt claríssim, sinó el text narrat, que és d'on ve la tradició oral de Joan Amades de quan la recopilava ell mateix.
Quines veus ho han fet possible?
Hem tingut les veus principals i les veus col·laboratives, diguéssim. Com a veus principals hem tingut el Domingo Chinchilla, que ens ha vingut de València, tenim l'Assumpta Mercader, que ens és del Maresme, en Màrius Serra conegut per tots, que ens ha fet precisament els enigmes, els embarbussaments, calamburs, una mica totes aquestes petites falques que et deia, i jo mateixa, la Jordina, com a narradors. Uh-huh. I després, com a veus col·laboratives, ens han participat en Toni Sallés, que també és de la Fundació, precisament, i en Pere Lluís Biosca, que ens ha fet unes parts doncs, cantades, un fotoboixes que ja us sentireu amb l'escolta del CD, a banda d'això també s'ha de remarcar amb tota la col·laboració i la participació que hi ha hagut del Xavi Lozano amb tots els efectes sonors que hi ha dins de cada una de les rondalles. Mm-hmm. Perquè volíem partir també, no és el mateix una rondalla de viva veu amb un públic en directe que en un CD. Per tant, volíem donar-li una dinàmica una mica diferent i que tingués també més volum, que no fos la veu pura i simplement.
Recordem els que ens escolteu que estem en aquests moments presentant un CD que es diu Tot esperant l'Amades i que doncs, gira al voltant de la tradició oral i que es presentarà el proper 1 de desembre al Centre Cultural del Born. Però ara ve aquella part, si una persona vol adquirir aquest CD o vol accedir als seus continguts, com ho ha de fer?
Mira, tenim diferents canals. Tenim un canal que és venir directament el dia 1 al Born, a la presentació, a les 6 de la tarda. Tothom qui vingui tindrà un CD, donarem que són de lliurament gratuït aquests CDs.
Això comença
bé. Segona opció, tenim el dia 6 de desembre, fem un encartament amb el diari Ara i se'n repartiran 35.000 exemplars. Per tant, n'hi haurà per tocar i remenar i per anar-los a buscar dia 6 de desembre. I aleshores, un altre cop al Born, el dia 19 i el dia 20, tornem a fer presentació d'espectacle, aquest cop ja no de presentació, d'espectacle del mateix CD i també dels que vinguin, la gent que vingui a l'espectacle també se'ls lliurarà un CD. I a part d'això, que és tota la part física, de com es pot accedir al llibre físicament, al CD físicament, el tindrem penjat en una web també que es diu EVA354, i a partir d'allà tothom podrà anar a buscar-se els CDs i descarregar-se'ls si vol. Amb el ben entès també que, a part de que poder-se descarregar el CD sencer, hi han dues peces que no estan dins el CD original, o sigui que encara hi ha dues més de regal que tothom podria accedir també.
Doncs perquè la gent ho sàpiga, a més, de lliure accés i gratuït, o sigui, això ja millor impossible. A darrere de tota aquesta iniciativa, quins sou els col·lectius que hi heu treballat?
Mira, i som uns quants, eh? Som uns quants i realment és d'agrair que hi hagi tanta gent que s'hi hagi implicat de tanta manera. Col·lectius, Associació Joan Amades, Associació Cultural, amb aquest treball de camp i aquesta informació que estàvem parlant de bon principi. Tenim la Caixa ha fet el tema de patrocini, la Caixa Econòmica, Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura Popular també. Tenim el diari Ara, que a part de tot l'encartament de la quantitat de CDs que es fa l'encartament aquest gratuït, que dèiem per 6 de desembre, part de l'encartament ve pròpiament des de l'Ara, que han volgut col·laborar, que han cregut molt amb el projecte i se l'han sentit molt important. I com a última part, però també l'indispensable, diguéssim, ja el Festival EVA, que és de narració i tradició oral, que és el qual ha fet tota la producció amb tots aquests agents al voltant que hi han col·laborat per portar a terme aquest CD. Per tant, tenim tots aquests agents i finalment el Born, que és on anem a fer la presentació, i aquests dos espectacles que ens ha col·laborat en darrera instància perquè puguem fer-ho doncs, públic i la gent hi pugui accedir d'una manera més física, no?, a buscar-ho.
Ah, com sempre, sumant les voluntats de tothom, s'arriba molt i molt lluny. Recordem, 1 de desembre, Centre Cultural El Born, a les 6 de la tarda es presenta un CD que du per nom Tot esperant l'Amades i que Jordina Biosca ha tingut l'amabilitat de presentar-lo ara per nosaltres, pel Festa Festa. Jordina Biosca, moltes gràcies per atendre els nostres micròfons.
I a vosaltres per la col·laboració i per haver-nos atès també, per deixar-nos aquest espai per poder parlar del CD.
Festa Festa.
Suposo, senyor Carbó, que de seguida que tingui el CD ens en portarà un, no? O haurem d'anar aquell dia allà perquè ens en donguin un? Ja en portaran un pel Festa Festa, no?
I tant, però escolti'm, però jo diria que fins i tot alguns temes, per dir-ho d'alguna manera, alguns tracks llançarem.
Sí, home, i tant que sí, segur que sí.
Més d'un, eh?
Més d'un ja i més de dos, poder, i tant que sí. Escolti, notícia de la setmana castellera. Els castellers de Sant Cugat fan el seu primer 5 de 8 i, a més, el fan a casa. Vull dir que és allò ben fet. I, a més, moltes més novetats del cap de setmana, especialment en les colles de 7, que estan assolint noms de colles, els maduixots... I... Ja veurà, escolti la crònica d'en Carles Esteve.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, Jesús, hola, companys del Festa Festa. La notícia de la setmana, el 5 de 8 dels castellers de Sant Cugat, que el passat diumenge van aconseguir en pròpia plaça la primera catedral dels Gausacs en el seu primer intent. Un 5 de 8 que passa a ser ara el seu millor castell històric. Fins ara tenien la Torre de Vuit en Folre com a millor registre i ara el 5 de 8 passarà a ser el seu millor castell. Hi ha 15 colles que enguany han aconseguit aquest 5 de 8. Totes les colles de 9, que en són 14, a més dels Marrecs de Salt, que aspiren l'any que ve a donar el pas cap als castells de nou, i ara també aquests castellers de Sant Cugat. Curiosament, no hi són els castellers de Vilafranca, que no han tocat ni el 5 de 9 en Folre, ni tan sols el 5 de 8. Ara, per això, els Gausacs passen a formar part d'aquest selecte grup que fan aquest castell que l'any 1981 va ser comparat amb els castells de nou. A Sant Úrsula del 81, la colla vella dels Xiquets de Valls va fer el primer 4-9 en Folre de l'era moderna i la colla joves el 5 de 8. En aquell dia van ser comparats com a castells de la mateixa dificultat el 5 de 8 i el 4-9 en Folre. I passem a parlar ja de les novetats del cap de setmana. N'hi ha hagut 9 al baròmetre casteller, que ho ressenyem ara mateix. Unes novetats que passen per el 4-9 en Folre que van aconseguir els castellers de Sabadell. L'havien buscat a la seva diada i ara s'hi han pogut descarregar el seu primer 4-9. Els castellers de Sant Cugat, com dèiem, amb el seu primer 5-8. I a més també van afegir el seu primer pilar de 6 de la seva història, arrodonint, com moltes altres colles, aquest passat cap de setmana, la seva millor diada de mai. També els castellers del Poble Sec van fer el seu millor castell històric, el 3-8. Ja havien dominat el 4-8 i ara estrenen el 3-8 com a millor construcció dels anomenats bandarres. Els castellers d'Esplugues van coronar també el passat diumenge la Torre de 7, tot i ser una colla que domina el 4-8, és el primer 2-7 que carreguen en aquesta temporada. I en l'apartat de colles de 7 pisos, els Castellers de Figueres, la colla castellera de Figueres, que aconseguí el seu primer 7-7 històric, el primer de la temporada, evidentment, com també els de Caldes de Montbuí, que descarregaven per primer cop el 5-7 i completaven també un 4-7 amb l'agulla que fins ara tan sols havien carregat. Per últim, un altre 4-7 amb l'agulla, que és notícia, el primer dels maduixots, els castellers de l'Alt Maresme, una colla que fins ara, de recent creació, l'any passat tot just va fer el seu primer castell de 7, s'havia mantingut amb el 3 i el 4-7, i ara afegeix el primer castell de 7 de la gamma alta, aquest 4-7 amb agulla. La temporada s'està acabant, però això no vol dir que no apareixin nous registres i esperem que aquest cap de setmana també se'n produeixin més, recordem, amb la Diada dels Minyons de Terrassa per posar punt i final a la temporada 2015.
Moltes gràcies, Carles Esteve. La setmana que ve esperem endelir la teva explicació del que passarà en aquesta Diada dels Minyons, la tardana Diada que posarà pràcticament el colofó i el punt i final en aquesta temporada 2015, de la qual després farem els respectius resums, com fem cada any fins a arribar a Nadal. Gràcies de nou, Carles, i fins la setmana que ve. Ara, senyor Carbó, venen... Ah, sí, l'espai del Víctor Pàmies.
Ens anem cap a Vallromanes, que ja ens està esperant.
Sí, sí, sí. Avui està bé aquest també, eh? Abans de prendre casa per habitatge... Mira bé el veïnatge. Fixi's què diu.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Abans de prendre casa per habitatge, mira bé el veïnatge. Seguim furgant en el refranyer català a veure quins consells ens dona a l'hora d'establir-nos. Vam veure que d'entrada era important que la llar fos nostra, per modesta que fos. Casa mia, per pobra que sia. Ara ens recorda també que una bona casa la fan els bons veïns i que, per tant, abans d'establir-nos en un lloc que no coneixem, és important saber quin veïnatge hi trobarem. La família ens ve donada, però els amics i els veïns els triem nosaltres i hem de saber fer bona tria. També ens recomana, però, amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat, perquè casa tancada fa veïnat bo. I encara hi podríem afegir cadascú a casa seva i Déu en la de tots. Abans de prendre casa per habitatge, mira bé el veïnatge.
Sí, Ventura, vostè quan va decidir, per exemple, anar a viure a Sabadell?
Com té la veu d'enganxada?
La tinc presa.
Presa, sí, enganxada.
Com ho va fer per triar els veïns? Perquè,
no,
clar...
és que no, jo no estic molt d'acord amb el que diu el senyor Pàmies, els amics sí que els tries, però els veïns a vegades no els pots triar. A vegades no els pots triar. Però sí que és veritat que...
Oi, jo, recordo... jo sí que ho vaig fer, ho vaig fer per renta.
Sí?
Ah. Renta per càpita.
No, però mira, jo ara que penso, jo com vivia abans, quan era molt petit, jovenet, al carrer Ruiz de Padrón de Barcelona, jo me'n recordo, ara una batalleta, eh? Me'n recordo que tenia uns veïns de dalt que, estava malament, eh? Però els veïns de baix, la Sisqueta i en Paco, és que eren una joia, eren no, és veritat, aquella...
Sisqueta matrimoni... i en Paco.
Sí, eren dos, un matrimoni gran, i bueno, en Paco era molt sèrio, però la Sisqueta era un encant de dona i me'ls estimava molt, i a mi els pares em deixaven a vegades allà, mira, queda segada la Sisqueta i ja, després ja pujarem a dalt i arribarem nosaltres i et recollirem, no? I era un altre veïnatge. Ara amb els veïns que tenim a casa no sé, no entren mai a casa de cap,
ni es diu Paco, ni es diu Sisqueta,
ni es diu Paco, ni Sisqueta, no sé com es diu,
ni deixa les criatures,
no, els diem per... bueno, és igual, deixem-ho córrer. Val, doncs ja està, ja hem fet un altre. Ara què toca? Ah, sí, un altre tema. Miri, una cançó de les que se sentiran en el Memorial Joaquim Serra d'aquest diumenge, recordem que és a l'Auditori AXA, a 2:15 del migdia, a Barcelona, i que interpretaran, en aquest cas, l'enregistrament que va fer el Jordi Masó al piano i la Marta Fiol com a soprano, d'una d'aquestes cançons que sentireu en el Memorial. No enyoris més cançons, es diu el títol, amb música de Joaquim Serra i lletra de Ramon Surinyac. Thank you. No enyoris més cançons, un lit, una cançó, amb música de Joaquim Serra sobre un poema de Ramon Surinyac, que hem sentit en versió de la soprano Marta Fiol i del pianista Jordi Masó. I ara, senyor Carbó, tenim un altre episodi més del Pessebre és un món, que ens ve de la veu de l'Eulàlia Molera i del guió de l'Enric Benavent, no?
Avui aprendrem a fer oliveres pel nostre pessebre.
Ah, sí?
Sí, ja li dic jo que sí.
Com han titulat això?
D'una frigola a una olivera.
Fes ta festa.
El pessebre és un món.
Un recull d'articles pessebrístics en un espai ideat pel col·lectiu El Bou i la Mula.
En la veu d'Eulàlia Molera.
D'una farigola a una olivera. El paisatge del nostre pessebre ha d'estar ben guarnit amb arbres. Un arbre que tenim al nostre entorn són les oliveres. Avui aprenem a fer oliveres petites per posar al pessebre. És molt senzill. Ara, primer de tot, has de mirar com són les oliveres i apreciar bé tots els seus detalls. Necessitem unes branques de farigola, pasta de modelatge que s'endureixi amb l'aire, una base de fusta amb un clau una mica llarg al mig, cinta adhesiva, cola blanca, pintura. Primer de tot, hem de fer una base de fusta d'uns 4 per 4 centímetres a la que hi haurem de clavar un clau de 3 centímetres al mig. Posem la fusta sobre la taula de manera que el clau sobresurt cap amunt. Triem algunes branques de farigola i les distribuïm al voltant del clau, fixant-les amb cinta adhesiva. Amb la pasta de modelar, tapem tota la base de la farigola fent com si fos el tronc d'una olivera, que són sempre molt recargolades. Abans de posar la pasta de modelatge, hem de pintar tota la base de la farigola i de la fusta amb cola blanca, perquè la pasta quedi ben adherida. Deixa secar la pasta del modelatge i quan estigui ben seca, pinta-la amb colors marrons, grisosos i negres. Fixa't que les parts més fondes del tronc han de ser negres i les que estan més a la superfície han de ser marrons i grises. Si fas 4 o 5 oliveres d'aquesta manera, podràs posar-les totes juntes i fins i tot pots posar-hi unes figures que estan collint les olives.
Enric Benavent Vallès.
I abans de passar a les seccions habituals o als temes d'en Xino, que avui sentirem una Santa Fira molt especial, senyor Garbó, ja l'hi dic ara, podem recordar un parell de coses que passen. Una passa, o sigui, podríem parlar, diguéssim, el divendres 20 de novembre, que és el dia que quedarà penjat aquest programa, hi ha hagut un acte. Però clar, no podem explicar què ha passat en aquest acte perquè això penjarà al matí i això passarà més tard, diguéssim, no? Però sí que podem explicar algunes coses. Podem dir que hi haurà la presentació de la que serà la propera capital de la sardana, que serà Mollerussa.
Mollerussa
serà la propera capital, el 2016. Això es farà, això, tot això que li explicaré ara, es farà a la renovellada Sala Mozart de Calella.
Que encara ara és capital de la sardana.
Ah, efectivament, la del 2015, però la del 2016 ja ho sabíem que serà Mollerussa i presentaran els actes que tenen programats. I a més ens diran quina serà la capital de la sardana 2017, que ja ho saben. Hi haurà l'actuació de la Cobla Capital de la Sardana, que interpretaran sardanes d'Enric Morera, de Jacques Capell, una obra del Manuel Oltra, i una sardana també peces del Francesc Assú, Joan Lluís Moraleda, etc, etc, etc. Després hi haurà el lliurament dels premis del Dia de la Sardana i tot plegat serà presentat per la Ruth Martínez. I clar, només volem recordar que aquests premis del Dia de la Sardana, doncs, hi ha uns premis de la dedicació, uns premis de la continuïtat, però que les medalles, que són els més importants, doncs que la medalla del mèrit sardanista d'enguany és per Víctor Cibrani Climent, que la medalla del mèrit musical és per al tenorista Jaume Vilà i Figueres, tenorista i professor, i la medalla del mèrit de la dansa catalana a l'Antonio Jaén i Molina. En parlarem més la propera setmana, però ja que sapigueu que el dia 20 hi ha hagut això i que si no en parlem més és perquè encara no podem dir-vos quina serà la ciutat del, de la capital
però no
del 2017.
Sap, no ho sap vostè, o sigui?
Però jo encara que ho sapigués no puc dir-ho. Perquè jo sóc dels que respecto el secret professional.
Però ho sap o no?
Però encara que ho sapigués, no puc dir-ho.
Ja, però ho sap o no?
No n'ha de fer res.
Oh, quin home!
No n'ha de fer res, vostè.
No si ara no ens escolta ningú.
No, a miri, el que ha de fer és escoltar aquest disc, com pugui. Eh? Ara ja, i ara ja anirem pel xino de seguida. Eh? El que ha de fer és escoltar aquest disc.
Està molt ben editat, això.
Miri,
95 danses catalanes harmonitzades per Manuel Oltra, interpretades al piano per Joan Valor. És un doble CD.
Efectivament, una producció de l'Esbart Sabadell d'Ensaire.
Amb una acuradíssima posada, anava a dir, en escena, però sí, posada
són
en escena.
Simplement les danses que harmonitzava el mestre Oltra per poder assajar, quan en els esbarts hi havia assajos en piano.
Simplement.
Però simplement, i no gens menys.
Anava a dir simplement.
Eh? Simplement és una paraula que no s'hi escau, perquè són una veritable meravella.
I l'edició és acuradíssima.
Molt maca, molt
preciosa.
Maca.
Convida a escoltar-lo ja.
Preciosa de l'Esbart Sabadell d'Ensaire. Ara continuem. Durant aquests darrers mesos, en Josep Maria Francino, amb els seus temes d'en Xino, que ha dedicat al Santa Espina, ens ha sorprès. Però avui em fa l'efecte que totes les sorpreses seran poques i petites. Josep Maria Francino, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
És veritat o no que avui ens portes una versió de la Santa Espina molt i molt i molt especial?
Sí, només puc dir una cosa. Setmana Santa.
Setmana Santa, però no aquí a Catalunya.
La Setmana Santa és universal.
Però hi ha llocs que la celebren especialment.
Home, i tant, i llocs ben propers, encara que hi hagin 1.200 quilòmetres, poder.
Ara ja tenim més pistes. Escoltem aquesta versió de la Santa Espina, diguem-ne, religiosa, que avui ens porta en Josep Maria Francino. Endavant amb els temes d'en Xino, aquí, al Festa Festa.
Festa Festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
Bé, no sé ben bé què dir de la versió d'avui de la Santa Espina. D'entrada, sorprenent, només de saber que els que l'interpreten són la banda de la segunda comandància mòbil de la Guàrdia Civil del quartel d'Eritanya de Sevilla. Déu-n'hi-do. I en segon lloc, aquesta banda la toca dins d'un context, concretament el de marxes per a les processions sevillanes. En principi, als anys 40, que és quan es va formar aquesta banda, era només de cornetes, i als anys 50, amb l'arribada del subteniente José Martín Martín, que més es fa autor de tot el que tocaven, es va ampliar a tots els instruments clàssics d'una banda, amb la curiositat d'una gaita que s'hi va incloure perquè al quartel hi havia un gallet i la sabia tocar. Aquesta versió es deu a Francisco José Carrasco i l'anomenaven la Redención de Sevilla de la Santa Espina. Doncs l'escoltem.
Thank you.
La Santa Espina, o la Redención de Sevilla de la Santa Espina, arranjada per Francisco Javier Carrasco i interpretada per la banda de la Segunda Comandancia Móvil de la Guàrdia Civil del Quartel de Eritanya de Sevilla. Aquí queda això.
Que no és poc. Josep Maria Francino, moltíssimes gràcies per aquesta versió tan especial avui de la Santa Espina. Vostè creu, senyor Carbó, que ells ho deuen saber, els que toquen això, que això, que aquesta música és la Santa Espina del Morera, aquella que diu som i serem gent catalana?
No, però cola. A més, jo fins i tot m'imaginava la banda tocant-ho, la banda que hi havia molta corneta i molt tambor, sí. I fins i tot algun pas de Setmana Santa per allà al mig.
No, és que és un pas de Setmana Santa.
Bé, però és que jo he estat...
Vostè ho estava veient, ja.
Ho estava veient, ho estava visualitzant.
El que has explicat al Xino, vostè ja ho estava...
Clar,
ja ho
perquè tenint. Aquí l'exercici està no tant en que t'ho diguin, sinó en visualitzar-ho.
Sí, 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 a mi em costa.
No, ja li dic
jo. El que penso és que...
Venga, los mil i pico, arriba!
Però ells no deuen saber que això vol dir el que vol dir per nosaltres, perquè si no ho canviaran, perquè, clar, deuen estar tan enfadats amb això dels separatistes i dels secessionistes.
Però amb això de les peces musicals passen coses molt curioses. L'altre dia corria per internet una processó de Galícia d'un sant indeterminat, no sé el lloc, i que la música era la música de l'himne anarquista. Mm-hmm. I era una xaranga que tocava darrere el sant, allò, vull dir, sí, allò, coses impressionants d'aquestes que passen.
Molt bé, ara què fem, senyor Cagó?
Continuem amb el programa, Secrets de l'Etnològic.
El darrer espai del Festa Festa serà un secret. Un secret a veus, per això, perquè ens l'explicarà el nostre benvolgut Gustau Moles, a qui trobem, com sempre, al Museu Etnològic de Barcelona. Gustau Moles, bon dia i bona hora.
Bon dia, tornem a ser aquí.
I per això avui serà possible que ens expliqui un altre dels secrets de l'etnològic.
Doncs us ho explicaré després.
Jo ho he provat, a veure si me'n sortia, però aquest home no diu res fins que no és dins la secció. No ens pots donar ni una pista?
Sona bastant agut.
Bé, és dels sonors, dels que m'agraden a mi, alguna cosa sabem. Endavant, Gustau, amb un altre dels secrets de l'etnològic aquí, al Festa Festa.
Festa Festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Molts de vosaltres haureu anat una hora o altra a les illes, a Menorca, a Eivissa, els més amants de la tranquil·litat a Formentera o a Mallorca, a la recerca d'unes vacances més o menys relaxades. Mallorca, en ser la més gran de les Balears, permet moltes opcions a l'hora de conèixer el país. I a la tornada, cal que us digui què passa a la tornada. Qui no ha tornat a casa carregat amb algun record comestible de Mallorca? No em refereixo als cucarrois, delicioses panades salades o dolces, ni a la sobrassada, sinó a la columna de caixes octogonals ben lligades contenint el més universal dels souvenirs mallorquins que dona problemes a les cabines dels avions, l'ensaïmada. Però no vull parlar de l'ensaïmada, és clar. Pel que fa a les col·leccions del museu on hi conservem força objectes de ses illes, voldria comentar-vos un dels objectes més genuïnament mallorquins, d'arrels més ancestrals i d'origen més desconegut, el ciurell. L'origen d'aquest objecte és incert. Hi ha qui pensa que prové d'una antiga joguina àrab, d'altres que fou importat pels fenicis. Hi ha qui sosté que són originaris de la cultura grega d'abans del cristianisme. S'hi han trobat possibles paral·lelismes amb xiulets d'Andújar i probables arrels amb figuretes de la cultura minoica de Creta. L'únic cert és que, ara per ara, es desconeix l'origen exacte del ciurell i que és tradicional de l'illa de Mallorca, ni de Menorca, Eivissa, ni Formentera. Xiulet, joguina, estri màgic i religiós, tot alhora. És, doncs, una figura de ceràmica tradicional de Mallorca que actualment té una funció de lleure i com a xiulet i que, habitualment, representa figures humanes o fantàstiques i misterioses com animals, gegants, dimonis i nans, fins a representacions quotidianes, abans rurals i més recentment postindustrials, amb motos, avions, futbolistes... Tradicionalment està fet a mà per dones, a mans ajudades també per nens. Un cop cuita, la figura es submergeix en un bany de calç subjectant-la pel xiulet, que d'aquesta manera es manté net. un cop seca, l'engalba de calç es decora amb ratlles i punts de diferents colors segons el poble o l'artesà: verd, vermell, blau, groc, obtinguts amb simples anedines dissoltes en aigua. El seu nom prové del característic xiulet que tenen acoblat a la part posterior. Els antics ramaders i pastors els usaven per controlar el seu bestiar i alguns, fins i tot, sabien compondre cançons per a danses. Per als mallorquins, els vents que constantment afecten l'illa, gregal, llevant, xaloc, migjorn, lleveig, ponent, mestral i tramuntana, tenen una gran importància tant per l'agricultura com per a la pesca i infonien de vegades gran temor, ja que eren forces incontrolables de la natura a les quals estaven exposats sense remei i empraven les xiulades del xiulell com un tipus de protecció davant els vents tempestuosos. Els xiulets aguts, deien, atreien els vents favorables. El municipi de Marratxí és dels que més rellevància té quant a la fabricació de xiulells, ja que en ell es troben les principals terrisseries de l'illa. No ha canviat la manera de treballar a mà i donant forma amb els dits. Des de sempre segueixen a Marratxí, més concretament a Sa Cabaneta. En les col·leccions del museu n'hi ha d'Artà, d'Inca, de Llucmajor, adquirits en diferents campanyes de recol·lecció. Alguns, a més, són d'una antiguitat i una singularitat remarcable. Potser, algun dia no gaire llunyà, per atraure vents favorables com es feia antany, haurem de fer sonar els xiulells. Cal tenir-ne una casa per si de cas. Mai se sap.
Festa, festa!
I fins aquí aquesta nova edició del Festa, festa, la 2082, la número 293 de la seva història d'internet, dins d'internet, i aquesta que quedarà penjada el divendres 20 de novembre de 2015, un dia que no és per celebrar res, però que en tot cas, mira, doncs és allò que sap, vull dir, nosaltres pengem el programa perquè és divendres, i prou, sap, vull dir, no, fem la nostra festa de sempre. Festa, festa, ja està. Què riu? Què riu vostè?
No, que queda bé això.
Que festa,
festa,
no?
El 20 de novembre.
El 20 de novembre, festa, festa, cadascú ho faci la seva. Va, doncs què hem de fer? Acomiadar tota la gent que fa possible aquest programa, senyor Carbó, fixi's quanta gent.
Per exemple, Víctor
Pàmies,
el Josep Maria Francino,
l'Eulàlia Molera,
l'Enric Benavent,
també el Gustau Moles,
el Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
el Nico Alonso,
l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
la Mareu Carbó
i el Jesús Ventura.
Tots plegats hem fet possible aquest Festa Festa, i un altre Festa Festa ja s'està preparant des d'aquest mateix moment. La setmana que ve el podreu veure, serà el darrer del mes de novembre, serà un programa en el que tindrem a l'Octavi Mucano amb tota la programació de festes del desembre, amb les seves paraules, amb els seus jocs de paraules. Tindrem també, què més tindrem, senyor Carbó? Tindrem el senyor Aguilar, que alguna cosa ens dirà,
alguna cosa o altra, ell sempre diu, què més tindrem?
Moltes coses tindrem un altre Pessebre és un món, tindrem això. I ara què tenim ara
doncs,
per acabar?
Miri, doncs avui ens acomiadem amb una altra sardana de Joaquim Serra, Conte d'infants. Això va ser una sardana que el Joaquim Serra va compondre l'any 1954.
Que docte que és, senyor Carbó, vostè.
I tant. I que la va dedicar al Col·legi de Metges de Barcelona, i que en aquest cas la sentirem amb un enregistrament de la Cobla de Cambra de Catalunya.
Quantes coses sap, senyor Carbó?
Conte d'infants.
Que intel·ligent que és, senyor Carbó.
1954.
Vinga, adeu-siau, fins la setmana que ve.
Adeu.
Quantes coses saps, senyor Carbó.
Thank you.